Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Jordi Turull ha dit aquest migdia que la convocatòria d'un referèndum no és delicte, tampoc segons les mateixes lleis espanyoles. El conseller de la Presidència, després de la reunió de l'executiu habitual cada dimarts, ha avisat que qualsevol actuació de l'Estat contra la consulta atemptaria contra la legislació de la Unió Europea. Això ha passat després que el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, en l'obertura de l'any judicial, s'hagi compromès a assistir al govern espanyol en la defensa de la unitat d'Espanya. Turull li ha demanat que es llegeixi les lleis i actualitzi les seves dades. D'altra banda, el conflicte d'Eulen es podria encarrilar. Els treballadors han decidit finalment no convocar la vaga prevista per al 6 d'octubre. El comitè ho ha decidit després de la reunió amb la direcció, que s'ha fet aquest matí amb la mediació de la Generalitat. Els treballadors es queixaven que la direcció no estava complint el laude, però després d'aquesta trobada s'ha acordat amb la mateixa direcció un calendari de reunions per abordar el compliment de l'arbitratge. Les Nacions Unides han fet una crida desesperada perquè la comunitat internacional prengui consciència de la situació catastròfica que viu al Iemen, un país situat a l'extrem sud de la península aràbiga, el més pobre del Pròxim Orient i de tot el món àrab. Fa 3 anys que hi ha una guerra civil i enmig de tot plegat una epidèmia de còlera imparable. Gairebé el 5% de la població rep tractament contra aquesta malaltia, que ja afecta més de 600.000 persones. I parlem d'un desastre natural. Una nova gran pertorbació tropical podria afectar en les properes hores al Carib i Florida. És l'huracà Irma, una borrasca tropical que aquest migdia a hora nostra s'ha convertit en huracà de màxima categoria. Entre demà i dijous, previsiblement afectarà Puerto Rico i arxipèlags com ara el de les Illes Verges o les Illes de Sotavent. Fins aquí l'actualitat. Ara, d'aquí a uns instants, en el mirador de l'actualitat, parlarem precisament de la convocatòria del referèndum que es formalitzarà previsiblement demà al Parlament.
Ràdio Estel.
Hola, sóc Ricardo Aparicio. Cada matí de dilluns a divendres et convido a compartir amb nosaltres el nou programa de Ràdio Estel, Ja era hora. Hi trobaràs informació, actualitat, tertúlia, 5 estrelles, tot el que ha de tenir un prime time radiofònic. Però sobretot hi trobaràs pluralitat i rigor. Parlem per tothom que ens vulgui escoltar, sense distincions, aquí ningú es queda fora. Un programa per Catalunya i Andorra en el que tots sou benvinguts. Ja era hora.
Ja era hora amb Ricardo Aparicio, de 8 a 10 hores, a Ràdio Estel.
Vols formar-te com a periodista especialitzat en informació religiosa?
Vols estar al dia de totes les últimes aplicacions en comunicació institucional?
Penses que la religió té el seu espai a l'era digital?
Blanquerna ofereix la 5ª edició del Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital, un postgrau que t'ajudarà a augmentar les teves competències comunicatives i també la gestió de la imatge i comunicació pública d'entitats eclesials i religioses. Informa't a blanquerna.url.edu o truca al 93 253 3108. Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital, Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull.
Vols aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolta Paraules d'Amor, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel, un programa dirigit per l'Associació FERT i presentat per Magda Minguet. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen gairebé 5 minuts de les 6. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. La llei de transitorietat jurídica i la convocatòria del referèndum per a l'1 d'octubre generaran en les properes hores la màxima tensió, segurament, de cara a la proposta que fa el govern català. I ens preguntem a partir d'això què farà per aconseguir que els catalans votin d'aquí a menys d'un mes. També ens preguntem què pot fer, com assegura, el govern espanyol per impedir-ho. No només el govern, sinó també altres forces polítiques, algunes de Catalunya i la majoria del conjunt de l'Estat. Ens plantegem també en el col·loqui d'avui si pot haver-hi alguna influència o alguna utilització del que ha passat aquest estiu a Barcelona, tot i que molts analistes insisteixen a desvincular-ho en un sentit o en un altre. És desitjable, i això també ho diem nosaltres, que el rebuig al terrorisme quedi totalment al marge del debat polític sobre el futur de Catalunya. Ens hi posem en un col·loqui on ens centrarem en el que pot passar demà al Parlament i, sobretot, els propers dies abans de l'1 d'octubre. Com cada dia a radioestel.cat, teniu la pregunta del dia sobre la qual podeu respondre. És aquesta. De quina manera acabarà el xoc de trens de cara a l'1 d'octubre? Teniu tres possibles respostes. La primera, amb la celebració del referèndum, malgrat la dura reacció del govern espanyol. La segona, amb la impossibilitat de fer el referèndum per les accions polítiques i judicials. I una tercera, amb un acord d'última hora per explorar vies de diàleg. Podeu respondre per una d'aquestes tres opcions, de fet ja ho estan fent molts oients, o bé enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Avui ens acompanyen en el col·loqui Toni Florido, que és militant del PDeCAT i també membre del grup Catalans Lliures, entre altres coses. Senyor Florido, bona tarda.
Bona tarda.
També ens acompanya Sònia Sierra, diputada de Ciutadans al Parlament de Catalunya. Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Saludem, d'altra banda, Joan Capdevila, diputat d'Esquerra al Congrés i també membre de la Junta de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Senyor Capdevila, bona tarda.
Bona tarda. Què tal l'estiu?
Bé, gràcies a Déu. Bé,
celebro.
Això ho preguntem a tots. També saludem Fernando Sánchez Costa, diputat del PP al Parlament. Bona
que
tarda.
Fa cara de que li ha anat molt bé l'estiu.
Sí?
Molt bona tarda.
Bona
sí,
tarda.
Ha estat entretingut,
la veritat. Entretingut.
Amb tres petitons,
sí,
pots imaginar
que és mogut. Felicitats, que vostè va augmentant la família.
Molt gràcies.
Bé.
Gràcies, Joan.
Joan Capdevila, hem de dir que és diputat independent, però vaja, del grup d'Esquerra Republicana al Congrés, i com a membre de la Lliga...
Ara em deixaràs posar la falca.
Doncs digui-ho ràpidament.
La festa més important de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, una de les més importants, la missa de Sant Jordi a Palau, segurament és més institucional, però la més popular, la més seguida, la que tothom coneix des del 1898, igual que el Barça.
Més que centenària, eh?
Sí, més sí. Que centenària institució, que és la missa de l'11 de setembre que tradicionalment celebrem a
Santa Maria del Mar.
I que no cal dir que tothom està convidat i que doncs serà a les 10 del matí.
A les 10 del matí. 11. Doncs bé, és una dimensió religiosa d'una festa cívica i plural com és l'11.
És l'única missa que se celebra a la Diada Nacional de Catalunya, bé, que ens consti.
Bé, amb aquesta intenció.
Amb aquesta intenció, naturalment.
Molt bé, doncs queda dit, gràcies, senyor Capdevila. I parlem del tema que ens ocupa avui. La primera qüestió, si poden fer una roda breu, no sé si és demanar molt, senyor, senyora, què passarà demà al Parlament? Qui vol començar? És igual, eh?
Doncs que hi haurà un gran lío. Això per començar, eh? És a dir,
vostè
serà...
parla com el senyor Rajoy, no? Un lío.
No, jo parlo... Jo, Ignasi, mira, et faré una confessió abans de començar, que és que jo em sento d'alguna manera feliç de que tot això arribi al desenllaç. És a dir...
Mira,
sí,
aquí coincidim. Jo crec que hi ha un punt de coincidència.
Escolta, Joan, jo crec que tu i jo pensem que això acabarà de formes molt diferents. Però en qualsevol cas, crec que és una bona notícia per tothom que després de 7 anys parlant del mateix tema, anem a veure una mica cap a quins carrils va això i com se soluciona, no? Desgraciadament, em sembla que alguns ho volen plantejar com un xoc i un conflicte institucional que començarà demà al Parlament i que viurà moments de tensió. Jo espero que els líders independentistes siguin responsables i no ens vulguin situar fora de l'estat de dret, perquè això té unes conseqüències molt greus pel conjunt social.
Per tant, el que passi demà vostè no li dona valor. Creu que no és legal? O és un desenllaç que queda fora de la llei, vaja.
A veure, jo crec que és que demà el que es farà al Parlament és tramitar una cosa que se sap que no es pot tramitar, que no s'hauria de tramitar, que no té cabuda a l'ordre constitucional, que va en contra del que ha dictat el Tribunal Constitucional. Ara, escolti'm, a mi el que m'interessa és que aquestes lleis, com tothom absolutament sap, tothom sap, seran anul·lades perquè vostès mateixos diuen que són inconstitucionals, i a partir d'ençà veurem què passa. És a dir, el que m'interessa és a partir del dia 11-12, que és quan ja sabem que estem fora de l'estat de dret, i veure qui vol seguir aquesta via i qui no la vol seguir.
Sí, senyor... Bé, senyor Florido, per anar equilibrant... I...
A mi em sembla sorprenent que, doncs, una cosa que és, hauria de ser i que és vista arreu del món democràtic com una normalitat, que és el debat polític dins d'un Parlament, es consideri ja, ni que abans de començar, que està fora de l'estat de dret. Deu ser de l'estat de dret espanyol, que deu ser un estat de dret petitet. Perquè, és clar, resulta que no podem debatre segons quines qüestions i, a sobre, ja sabem, a més, quina conseqüència legal poden tenir. No sé si calen mantenir els tribunals en l'estat de dret espanyol, perquè es veu que, molt abans de que es produeixi cap acció, ja sabem que allò és il·legal, no? És a dir, és una qüestió una mica... A mi em neguiteja que jo, que... Jo no sóc diputat, com vosaltres, no? I, per tant, jo no puc
participar
en el Parlament.
Però vostè és una persona...
Jo vaig votar en un Parlament i en un govern perquè fes una sèrie de coses. Jo vull que vehicular unes demandes polítiques com es vehiculen mitjançant un Parlament que fa unes lleis. Uh-huh. I això alguns consideren que no tinc aquest dret a que la meva demanda política no es vehiculi de cap de les maneres. I a mi això em sembla de dèficit democràtic claríssim. Evident, una demanda que a altres llocs, com per exemple a Escòcia, van poder fer. Uh-huh. Aleshores, intentar penalitzar una cosa com és una consulta, em sembla que s'ha de fer una giragonsa molt gran per intentar condemnar una cosa que és absolutament democràtic a qualsevol democràcia, que és preguntar a les persones sobre moltes qüestions, en aquest cas sobre el futur de Catalunya.
Bé, aquí es visualitza una mica el xoc institucional, Sònia Sierra i després Joan Capdevila, així anem equilibrant, però després l'ordre és igual, eh?
En primer lloc, abans d'entrar en el tema, m'agradaria condemnar les paraules d'una internauta independentista, en aquest cas, que ha desitjat la violació massiva de la senyora Inés Arrimadas, llavors, en solidaritat, amb la senyora Arrimadas, però sobretot amb totes les dones que han patit violació, volia condemnar aquestes paraules tan terribles.
No cal que li digui, senyora Sierra, que a Ràdio Estel fem nostra aquesta condemna, i suposant que, pel que sembla, doncs, aquesta dona doncs, ha comprovat la veracitat d'aquesta amenaça pel Facebook, per les xarxes socials, després d'un debat en què va intervenir Inés Arrimadas amb altres representants polítics en una televisió d'àmbit estatal, van arribar aquestes amenaces, ho diem pels oients que no ho coneguin, i efectivament molts polítics de tots els signes s'han solidaritzat perquè, evidentment, aquests comportaments per internet i en qualsevol àmbit són totalment rebutjables, vinguin d'on vinguin. En aquest cas venen d'una persona suposadament independentista contra Inés Arrimadas, però poden venir de qualsevol signe i, evidentment, sempre són rebutjables. I esperem que deixin de produir-se, tant de bo deixessin de produir-se.
Sí, sobretot doncs, això respecte a les dones.
Naturalment,
no?
Naturalment.
Després, aquí s'ha comentat que a tota la resta de països del món democràtic el que pretenen fer els diputats independentistes tindria suport. Primera mentida. Vull dir, això no és veritat. I la prova més evident és que no tenen el suport internacional de cap autoritat amb representació pública de cap país.
Ni estan en contra. Ni estan en contra.
I tant. Digui'm,
no en molts casos no s'hi posen.
No estan en contra. Amb tot el poder que fa Espanya...
Sí, jo l'he escoltat sí. Amb tota l'educació del món i llavors m'agradaria molt poder parlar.
Endavant.
Sí que hi ha hagut autoritats, començant pel Parlament Europeu, continuant per la senyora Merkel, el senyor Obama, que sí que han donat suport al govern d'Espanya i respecte a la legalitat. Després, vostè ha dit... Jo vaig, com a ciutadà, votar a uns representants independentistes perquè fessin un seguit d'accions. Doncs bé, li he de dir, amb tota la pena del meu cor, que és que li han pres el pèl. Perquè el que deia aquell programa és que en 18 mesos es declararia la independència i no es parlava del referèndum que ara volen fer. El que parlaven, en tot cas, era un referèndum per avalar una Constitució que hauria d'estar fet ja fa temps. És a dir... Ho sento, li han pres el pèl. Vostè va votar una cosa que no tenen cap intenció de fer. I ja per acabar, el que es pretén fer demà és absolutament il·legal, però ja no és amb respecte a la Constitució, és amb respecte al reglament del Parlament de Catalunya i de l'Estatut. No hi ha cap altre exemple a Espanya, però jo diria que a tot el món civilitzat, de saltar-se d'aquestes maneres els tràmits. És a dir, aquesta llei del referèndum, que se suposa que demà, perquè no se sap, tots són anuncis d'anuncis d'anuncis, que teòricament demà volen imposar als diputats separatistes, està registrada al Parlament des de juliol i la mesa no l'admet a tràmit, amb la qual cosa la senyora Forcadell demostra que, més que presidenta del Parlament, el que fa és portar una gestoria del senyor Puigdemont, del senyor Junqueras i dels senyors diputats separatistes. No hi ha precedent al món democràtic de que una llei que està, una proposició de llei que està registrada, no s'admeti a tràmit i que la vulguin imposar fent una de les seves astúcies.
Bé, senyors, queda clar, en tot cas, que malgrat el xoc sí que hi ha una evidència, i és que en democràcia votar sempre és... vaja, és un exercici democràtic.
Clar,
potser
nosaltres...
el problema, els qui rebutgen això, no és que rebutgin...
Ignasi, no, perdona, sempre... No, recordo quan els Mossos, quan governava Artur Mas, van retirar les urnes del plurireferèndum aquell social. És a dir, votar sempre és democràtic quan es fa d'acord a les lleis democràtiques que ens hem concedit entre tots.
Perdoni, que estava pendent que parlés el senyor Capdevila.
I que nosaltres volem que quedi clar que des de Ciutadans volem votar. Estem desitjant que posin les urnes, però les urnes democràtiques, les de veritat, les que criden a tothom a votar.
Bé, en tot cas hi entrarem una miqueta més després, però senyor Joan Capdevila...
Jo no vull entrar en maximalismes. El to d'aquesta tertúlia sempre és tan agradable i divertit que quan em diuen mentida, clar, jo, la meva reacció és dir, i vostè més, no ho faré. I vull començar amb el to de... compartir amb el senyor Sánchez això de l'alleujament de que la llei que demà s'aprovarà, com espero, el Parlament de Catalunya li posa data de caducitat al procés i sobretot al processisme. Això que han definit com el hàmster, doncs el hàmster deixarà de rodar l'1 d'octubre el 2 com a màxim. I... vostès són diputats al Parlament de Catalunya.
Diputats a l'oposició, en aquest cas.
Jo també sóc diputat a l'oposició.
Però del Congrés. De aquí seria del govern.
Ara, senyor Capdevila, se m'ha ocorregut una malícia que ara li preguntaré.
Aquestes violències que vostès demà poder hagin de passar, doncs, com que porto un cert entrenament, els he de dir que... Bé, doncs, escolti, tant de bo totes les violències que puguin haver-hi demà siguin sobre violències entre cometes, o siguin sobre legalitats més o menys interpretables i més o menys polititzades. I el que sí que és execrable i entenc que punible, tot i que jo no sóc penalista, és efectivament aquestes declaracions, que vull que consti que un diputat independentista, molt independentista, per la formació més independentista que ha fet mai, consti que denuncia que aquesta senyora, que senyora és un dir, que ha fet aquestes declaracions, s'ha de perseguir per la llei. Se l'ha de perseguir i se l'ha de castigar segons el codi penal.
No els he demanat l'opinió perquè em sembla que està fora de tot dubte, això.
No, però és que tinc molt interès a que, si li arriba aquesta senyora, que un independentista de tota la vida li diu que no està fent cap favor.
Hem vist en el Twitter agraïments d'Inés Arrimadas, per exemple, a Pablo Iglesias, a Dante... Vaja, molta gent.
Senyor Turull, senyora
Montes.
Jo acabo de retuitar la de la consellera Bassas.
Perfecte.
Em sembla que hi ha una unanimitat.
Jo
voldria que totes les violències, entre cometes, no passessin...
Que és una apologia de la violència, això, efectivament.
Sí, i per tant...
Proposar la violació d'una dona.
Això ja és passar de la ratlla i s'ha de perseguir.
Deixant de banda això, que evidentment queda més que condemnat, només una pregunta abans que intervingui el senyor Sánchez Costa. Senyor Joan Capdevila, per què creu vostè que no és mentida, sinó que és veritat, diguéssim, el fet que es pugui dur a terme un procés d'independència a Catalunya amb el marc legal actual? Perquè vostè ha dit que no està d'acord amb que s'acusi de mentida, no? Més o menys va per aquí. És a dir...
Sí, no, el que jo entenc és que hi ha d'haver una preeminència de la legitimitat per sobre la legalitat. Aquesta discussió l'hem tingut
en
diverses ocasions i, per tant, demano perdó si em repeteixo. Els catòlics, amb aquella divisa de Sant Pau, ho tenim claríssim.
La llei està feta pel poble.
Allò és Mateu 12.
Perdó, és veritat.
L'home està fet el dissabte està fet per l'home.
Exacte.
Sant Pau diu Vox Populi, Vox Dei, que s'escolti la llei que és la veu del poble, és la màxima de les lleis. Tot el que més són tecnicismes que s'han de sotmetre a aquesta realitat superior.
Senyor Sánchez Costa, diputat del PP, volia preguntar
sí,
o volia intervenir?
No, jo crec que és interessant. Potser el senyor Capdevila es pot dedicar a donar classes de teologia, podem tenir algun debat, però a partir del dia 2...
No passo de la veterinària.
La meva pregunta és... senyor Capdevila, vostè està absolutament convençut que votarem el dia 1? Vostè es compromet a deixar el Congrés dels Diputats el dia 2?
Si m'ho mana el president del
grup parlamentari.
No. Si m'ho mana el president del meu país
de Catalunya.
El Parlament del meu país, naturalment, sí.
Bé, i sobre el tema del...
I en el moment que m'ho mani.
Però, de totes maneres, m'agradaria recordar, vostè potser no, però sí que el senyor Tardà i el senyor Rufián, quan es van presentar a les eleccions, i vostè anava com independent, però anava amb la mateixa llista, deien, i això és comprovable, si no vol, no dic la paraula mentida, perquè a més és que és molt fàcil comprovable fent un Google, ells deien que anaven al Congrés dels Diputats només per 18 mesos, i que no hi havia plan B, i que l'endemà dels 18 mesos tornaven cap a Catalunya. Això no s'ha complert de la mateixa manera, que també és comprovable el que ha dit abans, que el programa electoral de Junts pel Sí no hi havia de cap de les maneres aquest referèndum, que tornarà a ser un 9N.
Ja que m'interpel·li, m'ha interpel·lat abans, no es preocupi per mi amb el fet de que m'hagin no pres el pèl. Jo no tinc aquesta sensació, perquè jo vaig votar un govern perquè jo vull la independència de Catalunya. I aquest govern està fent tot el possible en un context de molta dificultat, perquè una cosa tan democràtica com és un referèndum s'estan posant totes les traves possibles, fins i tot s'està perseguint judicialment, estan fent tot el que és humanament possible perquè jo pugui tenir i exercir aquest dret. Per tant, jo em sento molt ben representat per aquest govern perquè està intentant una cosa que és per la qual els vam votar molt, la majoria, a més, la majoria de catalans, que és que volem poder votar... Podem votar,
bé,
podem decidir...
També és una eterna discussió.
No.
Jo és la majoria, per mi és claríssimament una majoria de catalans, a més, avalada per les contínues enquestes constants, això mai tant, i si no, i si ho té tan clar, votem-ho amb un referèndum i ho sabrem. És fàcil. Jo, la seva paraula, me la puc o no creure, però deixem que tothom tingui dret a expressar la seva veu, no només vostè, que és diputada, sinó tots els ciutadans de Catalunya.
A veure, a mi, és que no he pogut parlar... Perquè,
no, però només matitzar això. Nosaltres, evidentment, que volem donar la veu a tots els catalans, ho he dit, a les urnes, de veritat. Després, és una qüestió simplement numèrica. Els separatistes tenen més escons perquè no han volgut fer una llei electoral i els agrada molt la llei espanyola. Per això som més espanyols que ningú, per defensar la llei electoral espanyola. Però hi ha més catalans que volen continuar sent catalans espanyols i europeus que no pas...
Aquesta és una afirmació gratuïta. La llei d'OM no és una llei només aplicable a les eleccions espanyoles. Vull dir, aquest nivell de reducció i de simplisme és una mica exagerat.
La llei d'OM
no és una llei que empari només votacions espanyoles. És un procediment, és una tècnica.
I és una llei electoral espanyola.
És una simple eina.
La llei electoral espanyola, perquè no l'han volgut canviar, no?
I això, vostè creu que ens fa espanyols aplicar una eina o altra? Escolti,
també venir clarida a Sònia Sierra. També mesurem la temperatura en graus Celsius.
Sí, també respirem oxigen, igual. És absurd, això.
Catalunya té la competència, com altres comunitats autònomes, per poder tenir la llei electoral pròpia. I els separatistes mai no han volgut perquè els afavoreix la llei electoral espanyola. Jo no dic que sigui ni... Bueno, nosaltres la volem canviar, però a banda que sigui bona o dolenta, no la volen canviar perquè els interessa. Però la realitat
Senyors.
És que hi ha menys vots separatistes que no separatistes.
Ens queden 6 minuts. Recordem que avui compartim el mirador de l'actualitat amb Toni Florido del PDeCAT, Sònia Sierra de Ciutadans, Joan Capdevila d'Esquerra Republicana i Fernando Sánchez Costa del PP. Evidentment, anem tenint aquí representants de diversos partits polítics. Avui són aquests i, evidentment, no excloem ningú. Però, senyor Sánchez Costa, em sembla que deia que s'havia quedat sense acabar abans la intervenció,
si
pot ser breument.
Sí, que a mi em sembla greu relativitzar l'estat de dret democràtic. És a dir, dir que no, que l'estat de dret està subjecte a les interpretacions que en cada moment algú vulgui fer. Escolti'm, l'estat de dret és el que protegeix tots els nostres drets. I el que fa que jo, si un dia decideixo fer-li una jugada a vostè, vostè està protegit. I l'independentisme és un moviment legítim. El que no és legítim és intentar trencar les normes que ens hem donat entre tots per aconseguir aquests fins. Perquè si trenquem les normes, quedem tots absolutament desprotegits. Tot, i aquest és un bé comú de la civilització que hem de preservar entre tots i no anar-nos ara en disquisicions de setena escolàstica.
Mm-hmm. Amb un tribunal constitucional triat per partits polítics, per cert, que són majoritaris de Madrid.
La llei que vostè... Sí, això
em sembla...
Convergència s'ha dedicat a triar.
Però és que s'estan agafant a uns conceptes filosòfics molt interessants, però detallem-ho clarament.
Jo m'estic agafant a la llei de transitorietat, que diu que el president de la Generalitat nomenarà el president del Tribunal Suprem. Aquesta és la superació de poders que a vostès els agrada, veritat? I que serà el Parlament el que nomenarà el jutge.
Esperem que això no els agrada.
És a dir, té gràcia que critiquin que la democràcia espanyola tingui uns procediments de nomenament en els quals han participat i, per tant, diguin...
Però és transitori. Transitori vol dir alguna cosa molt concreta. Transitori vol dir mentre es passa d'una legalitat a l'altra. No hi haurà un salt al buit. És passar d'una legalitat a una altra, i això és transitori, no és definitiu, com és el que es pretén de l'estat espanyol respecte al que volem molts catalans. No volem aquesta condemna perpètua perquè ho digui vostè i qui sigui. Volem també vehicular una alternativa.
Perquè abans d'això, el senyor Joan Capdevila em preguntava per l'enquesta. L'enquesta, anem donant dades, tot i que els oients tenen temps per votar fins demà al matí, però de moment el 70% dels que estan votant es pronuncien perquè creuen que hi haurà celebració del referèndum, malgrat la dura reacció del govern espanyol. Evidentment, això no vol dir que es faci que sigui el referèndum amb totes les garanties, però bé, 7 de cada 10 dels que estan votant pensen que sí, un 20% creuen que serà impossible fer el referèndum i un 10% creuen encara en un acord d'última hora. Suposo que aquesta opció també és més difícil.
La bona fe dels terceravistes realment necessitarà un monument a la nova república catalana.
Però molts de la tercera via tampoc creuen en l'acord d'última hora, potser, no?
No necessàriament va així. Expressen un desideràtum, segurament. Sí.
En tot cas, Convergència, que ara es diu PDeCAT, sí, porta 40 anys triant els jutges del Tribunal Constitucional Superior de Justícia. Espero que quan Ciutadans porti al Congrés que això deixi de passar, o si portem al Parlament de Catalunya, que ja ho han portat, i casualment han votat en contra. Llavors, quan els interessa, la justícia està polititzada. Però quan Ciutadans demana passes concretes per acabar amb aquesta politització de la justícia, resulta que voten en contra i porten 40 anys triant jutges.
Bé, senyors, com que en aquest, no sé si dir xoc de trens, o en aquest debat dur a la societat catalana i entre la classe política també i el conjunt d'Espanya d'alguna manera també, sobre si es pot fer o no aquest referèndum, sobre quines alternatives hi pot haver si no es fa el referèndum l'1 d'octubre, és un debat dur, però està clar que aquí el que diuen uns i el que diuen uns altres no passarà tot, o passa una cosa o passa l'altra. En tot cas, aquí, per quin... Bé, ja sé que em diran cadascú, segurament, no? Però hi ha alguna opció de sortir, doncs, d'una manera més dialogada d'aquesta situació?
Sí, tant. La manera és... Que es posin les urnes de veritat, que tinguem unes eleccions a les que tots els catalans...
De veritat vol dir unes eleccions autonòmiques.
En cas que tots els catalans ens sentim cridats a votar i que per fi tinguem una majoria constitucionalista que ens vulgui mantenir a Catalunya, a Espanya i a la resta d'Europa.
Jo estic molt il·lusionat amb el fet de que podré per fi votar en un referèndum què vull pel meu país. I, per tant, a mi la veritat és que estic amb moltes ganes de que celebri el referèndum i poder decidir jo, com a persona, el que vull pel meu futur.
Vostè creu que es podrà fer, malgrat les resistències?
No tinc cap mena de dubte. Uh-huh.
Senyor Sánchez Costa, senyor Capdevila...
Jo? És al·legat final, oi? Estem acabant.
Deixin-me 30 segons, només per una última qüestió.
Miri, senyor Sánchez, les normes que ens hem donat entre tots han resultat ser una cotilla insuficient i poc democràtica. I, per tant, doncs, s'ha de superar. I el meu lema serà aquell tant de missa. Junts escriurem amb lletres lluminoses la història de la nostra llibertat i està començant. Fixin-s'hi bé.
Si hi ha algun comentari més, senyor Sánchez Costa, ho deixem aquí. Bé, doncs queda...
S'aguanta el riure.
No, no. En tot cas,
millor no dic res.
Potser aquí la qüestió seria que d'alguna manera es pogués donar una via de sortida a l'independentisme, si és que aquesta no funcionés. És una qüestió que a mi, com a humil moderador, se m'acut de pensar. Potser...
Ha estat una falta de responsabilitat per part del govern espanyol, crec, no vehicular políticament la demanda legítima de tants i tants catalans. Bàsicament això.
Gràcies, Toni Florido, Joan Capdevila, Sònia Sierra i Fernando Sánchez Costa. Fins aviat, tornarem a parlar-ne. Adéu-siau.
Adéu-siau, bona tarda.